Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Espera't, perquè aquí no s'ha acabat de planificar del tot bé i ara és quan hem de córrer. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger Carandell, des de Madrid.
Des de Madrid, sí, sí. Laura Grau, bon dia.
Bon dia, Roger.
També des de Madrid, eh?
Des d'un taxi de Madrid, per ser concretes.
D'aquí un minut arribem ja a la delegació de Catalunya Ràdio i TV3 d'aquí Madrid, però és veritat que l'AVE ha anat un punt justet, sí, i potser nosaltres hauríem hagut d'agafar, això és veritat, un tren que passés abans i que arribés abans, perquè així ens haguéssim estalviat aquest petit ensurt.
Sí, mira que la meva idea era, mira, si elles són a Madrid, que ho facin des de Madrid, la tecnologia ens permet aquesta connexió que la gent ni se n'enterarà que són a Madrid, però clar, si arriba l'hora del programa i no som allò.
Sí, és aquí.
Llavors,
Estem ja parant, estem arribant.
Vale, molt bé, doncs va, pagueu? Qui paga?
Sí, anava a dir, hauríem de pagar perquè una mica més i marxem sense.
Però, perdoneu una cosa, esteu dintre d'un taxi?
Pagues tu,
ara mateix?
Laura?
Sí, pago jo.
Deixo està després... la Laura pagant dins d'un taxi? Mira, ens està sortint a 13,50. El taxi Madrid és car, un viatge de 10 minuts, bé, com Barcelona, no?
Quina ràdio tenia posada el taxista?
No tenia ràdio, tenia dues ties pesadíssimes fent ràdio. Jo crec que no s'esperava que li pugessin dues catalanes al taxi a fer-li un programa en directe per Catalunya Ràdio.
Potser li hauríem de pagar alguna comissió.
Sí, un extra. Muchas gracias, eh?
Molt bé, esteu sortint, eh, veig?
No, estem intentant pagar.
Ah, encara.
Vinga, som-hi.
Guardeu el tiquet, eh?
Sí, això sí, guardeu el tiquet, que això ho paga l'empresa.
Digue-li que sí, la còpia. La còpia.
Va,
tiquet i còpia, les dues coses, eh?
Sí, i tant.
Si no, no ens ho paguen. Esteu davant la ràdio ja o no?
Sí, estem sortint del taxi amb tots els cables penjant, diguem-ne, perquè no és fàcil això de connectar des d'un taxi. No us penseu que anem amb inalàmbric?
Mira, i ja veig el tècnic, en Macià, que ens espera des de la porta de Catalunya Ràdio.
Ens estem deixant el tiquet.
Mireu bé que no us deixeu el mòbil, eh? Perquè llavors trobes.
Tot bé.
Molt bé.
No, ja està. Estem entrant. Mira, Catalunya Ràdio està en un carrer molt bonic i molt tranquil de Madrid, una mica a les afores. Uh-huh. Això, el que et dic, al carrer Boca Àngel, per si voleu venir a fer una mica de turisme periodístic.
Es veu des de fora que és Catalunya Ràdio? Hi ha algunes pantalles o el logo nou?
No,
l'han canviat ja
no,
aquí a Madrid?
No, no es veu res, perquè resulta que Catalunya Ràdio està dins d'un edifici que on hi ha altres televisions, diguéssim, d'altres zones d'Espanya. Crec que hi ha Telecanàries i tota aquesta gent estan aquí posats.
Clar, és l'edifici de la Forta, això, que hi ha altres mitjans aquí.
Exacte.
També. Molt bé.
I Catalunya Ràdio al final té com un petit estudi i no gaire més.
Hem avistat ja el primer logo, de Catalunya Ràdio.
Sí, ara sí que ja hi ha logos.
És el nou o el vell? El nou és el groc, el vell era vermell.
És el vell, però en els micròfons hi ha el logo nou, eh?
Bueno, sí, suposo que s'està fent la transició, no? S'està fent el canvi aquests dies.
Escolta, Roger, jo sé que tu t'està encantant aquest moment, però ens deixes que ens asseiem tranquil·les i puguem començar a mirar el guió, que per cert ja està imprès sobre la taula. Com funciona de bé?
Molt bé, doncs va, poseu-vos bé, us ompliu els gots d'aigua i ara ens expliqueu per què sou a Madrid. Aquest vespre, aquesta nit, hi ha uns premis importants a Madrid, per això hi hem enviat la Juliana Canet i la Laura Grau, una mica per fer aquesta prèvia, que ara ens explicaran quins premis es donaran, quins convidats especials hi haurà, amb qui podrem parlar, i de seguida ens explicaran doncs, tots aquests noms i en què consisteix aquests premis, que trobo faltar uns premis així a Catalunya.
Penso que no els tenim. Jo ja estic preparada, Roger?
Ah, molt bé, doncs així explica'ns ja directament aquests premis, quins són, i és veritat, no, això que dic que a Catalunya no tenim uns premis així?
Doncs sí, tens tota la raó, a Catalunya ens falten uns premis com aquests, però clar, no tenim ni influencers per començar. No, vull dir que s'hauria de començar des del principi, que sempre volem començar la casa per la teulada.
Quins són aquests premis? Quin és el nom i qui ho organitza?
Doncs mira, això són els Gen Z Awards, o sigui, els premis de la generació Z, i són uns premis organitzats per Mediaset Espanya i tenen l'objectiu de premiar els influencers i creadors de continguts. Una mica com el que feia la Dulceida ja fa un parell d'anys, que es diu els premis Ídolo, no? Que van ser com els primers premis que tenien aquesta intenció de premiar la gent que treballa a internet. I bàsicament això ho presenten una noia que es diu Lara Álvarez, sí, i Chuso Jones, sí, jo no sé qui són, tu sí?
Home, en Chuso Jones va fer una... va ser molt famosa als anys 2010. Espera't, Pau Espar, bon dia.
Però
bon
quants
dia
anys té?
En Chuso, doncs, tenia uns 30, sí, i alguna cosa. I no?
En Chuso és aquell del McDonald's.
Sí, d'aquell que va fer la cançó del Big Mac, que va demanar la comanda del McDonald's cantant per la finestreta, al principi dels virals d'internet.
I té, sí, sí, 34 anys, i de fet se'l veurà molt aviat perquè forma part del nou equip d'OT.
Ah, veus? Quin giro. No, sí. Ostres, doncs aquest noi l'estem fent treballar molt, eh?
El magazín diari que es farà per saber com està anant cada dia l'acadèmia d'OT, doncs el presentarà ell.
I la Lara Álvarez és una històrica presentadora de Mediaset i que l'hem vist moltes vegades. Però clar, entenc que si tu no mires Telecinco i això, doncs no estiguis massa al cas de la Lara. Què
exacte,
més?
Exacte, no
més
és el nostre univers. Doncs mira, això es farà al Gran Teatre Principi Pío de Madrid i es retransmetrà en directe per Divinity. No sé si sou consumidors de Divinity, però si ho sou, sapigueu que aquesta nit és això el que us trobareu. Hi ha 60 nominats entre 15 categories i el que més m'ha interessat és que també es donen uns premis especials, el Premi Especial Gen Z 2023, i hi ha 5 candidats. Ibai Llanos, Marc Lucas, Marina Rivers, Marta Díaz i Plex. Molt llavors, bé, potser podrem parlar amb ells, hi ha molta més gent i jo estic bastant nerviosa. Home, si hi hagués Ibai Llanos, podria ser un moment, jo m'atreveixo a dir, històric.
Home, estaria molt bé que poguéssiu parlar, i més ara que ja han passat uns quants mesos d'aquella mica de polèmica que vas tenir amb l'Ibai Llanos. Estaria molt bé que poguéssiu parlar. Per cert, que tenim el vídeo amb el qual es va fer famós en Chuso Jones i jo crec que molta gent tirarà 10 anys enrere la seva vida. Mira, posa'l. La recordeu o no? Això es veu que va fer molta gràcia en aquella època. Va ser molt, molt viral. Ara,
a
suposo...
mi em va fer gràcia. Jo tenia com 15 anys i realment, clar, és una cosa que va fer riure i entenc que ara fa certa vergonya aliena i tot.
Doncs, bueno, ganes de veure com presenta en Chuso, que fa molts anys que no el veig. L'última vegada va ser demanant un Big Mac i a veure què tal presenta aquests premis. Veuades de Montserena, si vens em trobaràs. 2 minuts, arribem a un quart de dues del migdia. Ha mort en Sente, en Vicenç Fontestat, així li deien els amics i els companys de professió. En Sente tenia 66 anys i va ser el bateria del Ja t'ho diré, als anys 90, al costat d'en Cris Joanico, i anys més tard va deixar l'escenari per dedicar-se a la producció musical i al management de grups com Obeses. Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida. Si em poguessis... I està precisament el líder d'Obeses, l'Arnau Tordera, un dels primers a recordar en Sente, i ho ha fet amb un comunicat on explica que es van conèixer l'any 2013 i que en Sente ha estat una figura importantíssima a l'hora de marcar el rumb del grup. També destacava l'extraordinària dimensió humana d'en Sente en un sector tan aspre i corromput com el de la música. Per cert, que tenim nova cançó de Lil Dami i els Amics de les Arts. Fas allò que fas que un dia desapareixes. Fas allò que fas que sempre estàs a l'ambient. Fas allò que fas i acabes trobant la manera de fer-te present. Rere aquella porta, però què hi fas? Ahir es va estrenar aquesta cançó que es diu Saps fer-ho. No sé si Juliana i Laura l'heu pogut sentir amb calma, aquesta cançó.
Home, hem tingut el nostre moment per fer-ho, sí.
Jo he mirat el videoclip i tot, i he de dir que es nota una mica la marca Amics de les Arts, perquè ells són molt de fer aquestes coses friquis, d'inventar-se ara de cop i volta un equip d'intentar acomodar la teva casa després d'una ruptura, no? El videoclip es veu com ells van traient coses de casa al Lil Dami, fotos de l'ex i coses així, i s'ha de dir que a mi aquesta marca dels Amics m'agrada. Ara, la combinació amb Lil Dami et pot agradar més o menys. Jo estic més cap al menys.
Estan realment molt obsessionats amb el tema de les ruptures últimament, els Amics de les Arts, no? Se'ls comença a notar que estan en aquesta edat.
Bueno, és aquella edat, no?, que deuen tenir els Amics de les Arts. 40 i pocs, i potser sí que és una etapa vital on hi ha bastant divorci, eh?
Home, doncs sí.
I amb canalla pel mig, que això fa patir.
Home, això és un quadro terrible, realment. A mi la cançó, si em preguntes la meva opinió, no me la tornaré a posar, crec. De sobte potser m'enganxa, eh? Però és veritat que no crec que... Tu, què? Te la posaràs per tornar a Vic?
Jo me l'he posat per venir. Vull dir que ja me l'he escoltat. No, el que he vist una mica a Twitter és que, per exemple, el seguidor de Lil Dami potser no li acaba de convèncer i el d'Amics de les Arts tampoc. Però vaja, que també he vist molta gent que sí que li agrada la cançó.
Per cert, que el que sí que sempre fa molt bé Lil Dami és totes aquestes campanyes de màrqueting, de primer fer un vídeo cantant ell una cançó dels Amics de les Arts, posar guat, imagines que un dia aconsegueix fer una cola amb ells, quin somni, i ja està tot planejat, i són aquestes coses que fa ell.
És boníssim, amb això és boníssim, en Lil Dami. Per cert, que tens informació del nou programa que, vaja, deu estar a punt d'estrenar a la tele, en Lil Dami.
Sí, que aquesta és de les altres coses que passen a TV3, que és llarguíssim tot. O sigui, quan fa que sabem que Lil Dami fa un programa al Super 3? Doncs moltíssim, sí. Però fins que puguem veure'l. Es diu Cute, i és això, un nou programa pel Super 3 que presenta ell, i la idea és que ens ensenyarà, diguéssim, a com fer les teves pròpies peces de roba sense gastar-te un cèntim, tot també amb molt la idea de que sigui una cosa ecològica, que la moda també pot ser eco, no? Una mica tota aquesta idea que jo crec que està ben pensat.
I també acaba de treure un llibre infantil en Lil Dami.
Està,
no, para!
Està molt en el món infantil, últimament, en Lil Dami, potser Eufòria l'ha influenciat.
Es diu Mira'm bé, que ho vaig veure ahir en un vídeo, i té bona pinta, també. Va sobre l'autoimatge, l'autoestima. No, el tio almenys té valors, que això s'agraeix.
No, i realment és molt treballador, perquè no para, entre fer cançons, programes de tele, llibres. Per cert, que avui al vespre tindrem un comunicat important a Catalunya. Tinc un cel. Hores d'ara, ningú sap què és el que diran.
Home, ningú. Espera't. Com ets el metejarat? Algú
espera't.
Deu saber.
Bueno, doncs ara tu m'ho explicaràs, si ho saps, perquè jo de veritat porto tot el matí enviant
WhatsApps.
Està claríssim
que treuen una nova cançó, és evident.
Tu creus que és una nova cançó? Espera't, deixa'm-ho explicar. Primer, avui a les 8 de la vespre, Oques Grasses faran un comunicat. Això ho van anunciar fa uns quants dies. Dir que l'hermetisme del grup és total. No sé si tu has aconseguit informació pel teu compte, però jo et prometo que aquest matí l'he pressionat, un dels membres d'Oques, i no m'ha volgut dir res. Llavors, no ho sé, que pleguen això no, perquè segueixen, això és evident, que ningú pateixi, però què és el que explicaran?
Nova cançó 100%, estic convençut. De fet, et diré més, no crec ni que sigui un comunicat. Crec que directament publicaran la cançó.
Però això és una sensació o ho saps segur?
No, això és, per mi és evident, però és feeling 100%. Vull dir, evident, no, ningú m'ho ha dit, però em sembla superevident.
Si no ho hem aconseguit nosaltres, no ho aconseguirà ningú, perquè Oques Grasses és grup amic. Vull dir que això em dona certa tranquil·litat. Aquesta exclusiva no sortirà abans del que no surti. Per tant, estigueu molt pendents, perquè quan ho veiem ho republicarem també a les nostres xarxes.
Podria ser que anunciessin la data d'un nou disc pel 2024, per exemple, o l'inici d'una gira. Però vosaltres creieu que tindrem cançó aquest vespre?
Jo crec que sí.
Bueno. Cançó de Nadal entraria molt bé,
Ojo amb les cançons de Nadal, que la cosa està calenteta.
Sí, és veritat, és veritat. Per convir les coses que vas dir. Per tancar-ho aquí, recordar això, que el 28 de gener va ser l'última vegada que Oques Grasses van fer un concert. Va ser amb el final de gira al Palau Sant Jordi de Barcelona, davant de 18.000 persones. Va ser una autèntica bestiesa. I recordo que aquell dia, en Josep Montero, el cantant, va dir que ens tornaríem a veure el 2024. Perquè hi havia rumors que si ho deixaven, que si era un final de gira i s'agafaven un temps de descans. No, tornen al 2024 i ara ho veurem aquest vespre, si és amb una nova cançó o amb el què. Parlant de Nadal. Realment són dies de moltíssima producció musical en aquest país i molt de misteri. Per tant, d'aquí poc tinc la sensació que sentirem nova música. Així ho insinuava el productor Roots a la Turra, el 3CAT.
Estem preparant algo tan gros.
Ui, cara... tenim exclusiva.
Però no diré res, perquè no vull dir res. Però estem fent una cosa de forma molt col·lectiva i molt properament. Hi ha algú que serà, espero i desitjo, bastant una bomba a nivell panorama català.
Com li agrada a l'artista català i al grup català tirar de teaser, de deixar aquí un misteri sense saber què passarà. Qui és en Roots, Juliana?
Doncs el Roots ha estat el productor de la Muixca, com diu ella, el Roots és soci del... no és el productor, és soci del negoci, i també dels Tiets, i precisament els Tiets, i no només ells, perquè també ho he anat veient que 31 fam, la Muixca, tothom va penjant com cosetes, però sí, els Tiets ahir van penjar un TikTok on ens donaven el que jo crec que és la pista definitiva del que s'està preparant.
diem bon Nadal a tothom que arriba a casa. Són els millors dies de l'any.
Sí que té pinta Nadal, això?
Home, mira, jo realment ja sé què passa aquí, i el que passa és que no tinc clar, perquè a més els he consultat i tampoc m'han sabut dir si ho puc dir o no, però crec que és evidentíssim que s'estan coent moltes cosetes, i especialment de cara al Nadal. Crec que puc dir que aquest any podrem sentir molta gent del panorama, sobretot urbà, en català, cantant-nos això, algunes nadaletes.
L'altre dia hi vaig llegir un tuit molt encertat que deia que quan la música catalana està en el seu màxim moment d'auge és quan surten les bones Nadales, no? Sí. Tot aquell és un desig, tot aquest rotllo.
Però és veritat...
Quan somrius, i ara ens fa falta una mica nova fornada de Nadales.
Però totes les Nadales que hem tingut en català, fins i tot les que són més pop, sempre són molt clàssiques. Mai hem tingut una cançó, diguéssim, de trap, una cançó de reggaeton, una cançó urbana que sigui una Nadala. Tampoc sé com es fa, perquè clar, com incorpores tot l'imaginari nadalenc, com incorpores aquí una mica de campaneta, una mica de so d'hivern?
Confio plenament en ells.
Clar, posar autotune una Nadala, no ho sé com ho rebrà el català clàssic. Haurem d'esperar.
Red flags en una amistad. Cosas que dices, no, esto no. A mí me encanta la gente, y lo sabes, que pide perdón. Valoro muchísimo.
És la nota de la Dulce i de l'Aita Domènech i també l'Alba Pou, la seva parella, que van anunciar aquesta primavera que tornaven a estar juntes després d'estar separades un any i mig. Durant aquest temps, que no van ser parella, és evident, Juliana, que les dues van fer la seva vida.
Sí, i la Dulce Ida se la va relacionar, sobretot, amb la cantant Anna Legazpi. De fet, és probablement l'única persona amb qui se la va relacionar sèriament, diguéssim, que realment durant mesos van sonar molts rumors de dir, crec, creiem que aquestes dues poden tenir una història o poden estar juntes. Aquesta noia canta en un duo musical, en un grup que es diu Marlena, que per cert també van al Benidorm Fest, i encara que aquesta relació entre la Dulce Ida i aquesta cantant mai es va formalitzar, mai va ser més que un rumor, fa una setmana el grup Marlena va publicar una nova cançó anomenada Red Flags, que d'alguna manera fa que tornem a estar parlant de la Dulce Ida i ella com a possibles exnòvies.
I ja no sé per què
una mica de rancor, o què? O s'està aprofitant per fer reproduccions?
A veure, rancor en té segur, perquè si no fas aquesta cançó, però és veritat que és una cançó que tira moltíssimes indirectes a la Dulce Ida, des de jugar amb la paraula dulce o esmentar directament els seus followers o parlar de com ha acabat tornant amb l'Alba, però per mi el més important i el més destacable és que aquesta cançó és dolentíssima, la trobo de veritat terrible, i que s'ha de ser molt, però molt, però molt rateta per intentar guanyar una micona, perquè a més és que ni tan sols estan fent tant de cas, o sigui, senzillament és guanyar una miqueta de notorietat d'una relació que no va funcionar amb un personatge públic, una relació que no va ser ni pública, que és com, tia, si no veu decidir explicar-ho en el moment, ara per què has de tornar a treure ferro d'aquesta història? I no és un cas com el de Shakira i Piqué, per exemple, que ja veig els llestos que m'ho vindran a comparar. Per començar aquí, la Shakira és la que és molt més famosa, per tant no està traient partit del Piqué quan parla d'ell, i després va ser una relació absolutament pública. En aquest cas era una relació que no es va formalitzar i que, repeteixo, ni tan sols sabem si va existir, i després que és claríssim que l'Anna és molt menys coneguda que la Dulce Ida i que sabia que traient aquesta cançó tan evident, la gent parlaria una miqueta d'ella, i només cal entrar al seu Instagram per veure quines coses fan més likes i quines coses fan menys likes i com està funcionant aquesta cançó en comparació a la resta de coses que fa. A mi aquestes estratègies, mira, em semblen de rata.
Ets Tim Dulce Ida, eh? Queda clar
100%.
Això?
Sí, és que em sembla fins i tot maldat, perquè és aprofitar-se d'una cosa, i més ara que els hi va bé l'Alba i la Dulce Ida, o sigui, és volent a fer mal a un lloc on realment...
Cal. Jo crec que hi ha una mica d'estratègia de cara al Benidorm Fest, 100%. Que a ti es presenta, i jo crec que vol aquí guanyar-se un gol abans de començar.
I la Dulce Ida ha dit alguna cosa al respecte o ha fet allò d'ignorància total?
Ignorància total, que em sembla el més savi, perquè moltes vegades davant d'aquesta mena de... O sigui, parlant-ne només li donaria una importància que és el que vol aconseguir aquesta noia, saps? Fa molt bé de callar l'Aida, sempre sap què fer ella.
5 minuts, arribarem a 2:15 del migdia, fem 3 minuts de pausa I a la tornada parlarem de si les fotos que els paparazzis fan als famosos són menys reals del que creiem. És a dir, si pacten, d'alguna manera, un famós amb un paparazzi, certes imatges que llavors acaben arribant als mitjans i que tots diem, uah, titular, titular, i al final resulta que estava tot orquestrat. Ara ens ho explica en Pau Espark.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Passa un minut de 2:15 del migdia. Pau Espark, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Estem amples, avui aquí a l'estudi de Barcelona.
Que ens enyoreu!
Una mica. Hi havia un silenci avui a la redacció, que dic, hòstia, que per la feina abans i tot, què passa? Dic, bueno, clar, no hi ha la Juliana, aquí, enfilant-se la cadira i muntant pollos.
Sobretot això, molt silenci, a part de l'espai, ara també entre pauses publicitàries, doncs...
Sí, estàvem en Pau, jo aquí, escoltant els anuncis i dient, per primera vegada som conscients de què estem anunciant, perquè, clar, sempre un show aquí a l'estudi.
No sabíeu ni què dir-vos, oi, ara?
No, hi havia un moment de tensió que, bueno, anàvem sospirant i fent aquells sorolls que fas per trencar els silencis.
Aneu al lavabo,
bueno,
creieu-vos.
S'ha arribat a dir, bueno, ja, mig programa, eh? I l'altre, sí, mig programa, ja.
El temps...
30 minuts ja ho tenim, això. Esteu bé, Madrid? Tot controlat.
Sí.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, Pau, fa uns dies, dues de les protagonistes de Sálvame van anar a fer una entrevista de promoció perquè acaben d'estrenar aquest format que es diu Sálvese quien pueda, a Netflix, que vindria a ser la continuació del programa de Telecinco, que veig que molta gent n'està parlant. Jo no sé si algú l'ha vist aquí. Tu, Pau, l'has vist?
Jo me'l vaig posar ahir a la nit i vaig aguantar mitja hora i em vaig adormir.
Val. Però perquè pot ser que tu no acabis de ser ben bé el públic?
Sí, és a dir, penso que està molt enfocat per als fans de Sálvame i, per tant, si no has seguit tant aquest univers, potser no t'interessa què fan amb la seva vida.
Però són molt gracioses, eh? Perquè jo no les he seguit mai gens, però em surten talls al TikTok i realment res em pot fer més gràcia.
Clar, però veus els talls, eh? Després has d'aguantar això durant uns quants minuts i aquí, quan s'ha d'omplir, per mi és quan comencen els problemes.
Ets per aguantar, tu, eh? Entenc que has d'estar una mica acostumat a aquest tipus de mandanga. A veure, les declaracions es van fer en una entrevista al podcast a Reyes del Palique i van treure el tema de si les fotos dels paparazzis estan pactades amb els famosos.
Te llaman por teléfono, hija mía, de toda la vida.
Sí, eso cómo funciona.
Mira, pues por ejemplo, voy a estar con esta chica en el chiringuito en Marbella a las 2:30. Haz el favor de que no se te vea y a las 3, pues como ya como que la beso y tal, y ya está.
Clar, aquesta que sentim era la Lídia Lozano, que deia això, que s'acorda un lloc i una hora amb els paparazzis per llavors fer les fotos. Per tant, està tot bastant organitzat.
Sí, i després la seva companya Maria Patiño afegia que si et fotografien és perquè vols.
Si tú te quieres dejar ver por cualquier circunstancia, porque te apetezca, o por promoción, o por dar que hablar, te vas en verano a Ibiza y no tienes que llamar a nadie. Y si te besas en Ibiza, en la playa, con alguien, mi análisis sería que es algo que no te molesta que lo vean, porque...
Va a salir.
Va a salir.
Es como ir a un fotocall.
És com ir a un fotocall, eh?
Però penso que això ja seria una mica diferent, no? Perquè una cosa és directament pactar amb un paparazzi que et fotografiï i l'altra és anar a Eivissa, que és una illa habitual de famosos on acostumen a sortir imatges, i assumir aquest risc que et puguin enxampar en algun moment. I sobre els pactes de fotos, em sembla que sorprenia a l'equip que es fes això, doncs us he de dir que és una pràctica força recurrent i que no és nova. Per tant, Juliana, que sé que eres la més interessada, t'han enganyat força temps.
No, però al revés. A veure, Pau Espark, no m'escoltes mai quan
Juliana.
Parlo.
Ho deia que, si Rau estic... Aleja... Ai, que la Rosalia i en Jeremy eren... Era
clar,
un pacte, deia la Juliana.
Si sóc jo la que tota l'estona t'està fotent la torre sobre que les fotos de paparazzi són ja totes pactades.
Doncs sí, em donen la raó, en tot cas.
Ets molt pesat, Pau. Últimament estàs una... L'altre dia em pregunta si et tinc mania.
Bé, és que clar, amb el que rebo durant el programa es pot justificar. Però bé, fa un parell d'estius el programa Socialité, que presenta Núria Marín, que d'aquí uns mesos estrena Love Course a 3CAT, i que de fet avui la veureu a la gala dels Gen Z Awards d'aquesta nit.
Sí, correcte, ja ho he vist a la llista de convidats. Potser haurem de parlar amb ella, no?
Home, jo crec que estaria bé. Té molta informació la Núria Marín, eh? De moltes coses que a vegades no explica.
Per alguna cosa es diu Núria Secret. Ah, no, i sobretot té molta opinió. perquè sempre que nosaltres ens veiem acabem opinant. I a més no té cap problema, vull dir, a mi no em coneix tant com per anar rajant com rajem les dues, saps, de gent pública.
Doncs ella, al programa, el seu, van parlar amb el paparazzi Gustavo González, que va donar alguns noms de famosos que pacten aquestes fotos amb els paparazzis.
Kiko Rivera sempre lo ha hecho con fotógrafos amigos.
Kiko Rivera, fill d'Isabel Pantoja, que intenta dedicar-se al món de la música com a dígit, però que al final és conegut per ser fill de qui és.
És de pactar amb paparazzis, eh?
Sí.
Preparen una mica l'escena abans de...
Exacte.
De disparar.
I és normalment perquè t'interessa que es parli de tu, i a més es fa d'una determinada manera, però són fotos que també acaben tenint un preu.
Igual 4.000, 5.000 euros pueden valer.
O sigui, els mitjans estan disposats a gastar-se diners, 4.000 o 5.000 euros, en aquest cas, en unes fotos que s'han acordat prèviament.
Que suposo... Home, per què? A ells els interessa igualment, perquè encara que sigui pactada, per exemple, la foto del Jeremy i de la Rosalia, per molt que realment hi hagués un pacte al darrere i fos comprada, els interessa igual, perquè causarà rebombori de totes maneres.
Clar, suposo que aquí llavors arriben a una negociació, el famós i el paparazzi, i es reparteixen aquests diners. Per tant, és la manera que el famós també rasqui, perquè de l'altra manera
sí,
no cobra.
Tu trobes ja exclusives. Publicat, correcte. També m'imagino que els preus depenen del personatge. I hem de dir que no necessàriament ha de ser gent poc coneguda o més de segona fila, no?, com Kiko Rivera, sinó que s'ha fet tota la vida amb noms de primer nivell.
Mi nombre es Isabel Pantoja. Hacía sus reportajes, tenía un fotógrafo de cabecera. Y Rocío Jurado tenía el Chori y Isabel Genio, incluso.
Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Isabel Gemio, que ja ho feien, segons aquest testimoni, i és una pràctica que tampoc és exclusiva dels paparazzis espanyols, perquè, per exemple, quan Taylor Swift sortia amb l'actor Tom Hiddleston, es van publicar unes imatges d'ells dos fent-se un petó des d'una roca amb vistes al mar. És una foto que es recorda perquè va ser com la confirmació, doncs, que estaven junts, però es va posar molt en dubte de si es podia considerar un robat, és a dir, que un paparazzi els hagués agafat d'imprevist i els hagués fotografiat, o bé aquesta imatge s'havia pactat abans.
Clar, Pau, llavors, no sé si hi ha alguna manera de saber si realment la foto d'un famós s'ha acordat o no, perquè ens poden enganyar tota l'estona.
Diuen, allò, algunes claus. Primer, per exemple, si la persona surt bé a les imatges... Si és que sí, comença a ser sospitós, perquè es detecta aquesta preparació. En el cas de la Taylor es deia que ella sortia bastant bé en aquesta foto. No sé si podem considerar que la Rosalia, en aquestes imatges de fa uns dies, surt bé a les fotos amb en Jeremy Allen.
Juliana, surt bé o no? Tu que te les vas...
Però és que
estudiar.
Ja us ho vaig explicar, és al·lucinant lo vostre. És a dir, jo crec que no surt especialment bé, però no tan malament. És a dir, és un no sortir bé cuidat, saps? És a dir, per exemple, va deixada, no?, com de roba, en el sentit de que no va amb les seves millors gales, però tampoc bruteja, porta el mitjonet per sota de la bota, vull dir que es nota que els detalls estan cuidats. Hi ha una gran llum en aquella fotografia. Després, moltes vegades, i això, per exemple, passa molt amb la Kendall Jenner, veiem fotos de paparazzi on directament està promocionant un producte. Per exemple, una Coca-Cola. Porta una Coca-Cola a la mà i es llegeix perfecta. Coca-Cola, i és una foto on ella surt guapa, on hi ha una llum increïble, on se la veu de prop. Home, doncs és una foto compradíssima.
Clar, en què més ens podem fixar, Pau, per detectar que la foto és pactada?
Sí, un altre element és la intenció d'aquella imatge. Allò, quina finalitat es busca? Perquè si és una manera de construir un relat que t'interessa o obtenir, com ara deia la Juliana, publicitat, o directament que es parli de tu, és probable que s'hagi pactat. En el cas de Taylor Swift, d'aquesta imatge es va concloure que s'havia acordat. No és l'única, evidentment, que ho fa. Ara la Juliana mencionava la Kendall Jenner, doncs la Kim Kardashian directament té un paparazzi personal de confiança, com també passa aquí, perquè així vol revisar les imatges abans que surtin.
Ah, la tria ella, no?
Clar.
Mira, aquí m'agrado, aquí no, publicarem aquesta.
Les
Mira,
que queda més bé.
Et diré que les meves fotos preferides comprades d'un paparazzi són una... Deuen tenir ja 10 anys. Són unes fotografies que es van fer, i és evidentíssim, la Taylor Swift i el Harry Styles quan estaven junts, on ella porta en braços una nena petita, que no sé si era la cosina o qui era dels dos, però que era com per fer públic que estaven junts i per sobrevendre gairebé com... Vull dir que de sobte semblava que fossin pares, saps? I és una nena que en cap altre moment s'havia vist, que no sabien ni d'on sortia. Eren unes fotos clarament comprades per causar com tendresa i que semblés que era una relació com molt monos.
Bueno, és una manera de controlar el relat,
sí.
No? Tu serveixes les fotos i llavors 100%. Ja doncs, indiques cap on ha d'anar la cosa.
Totalment.
Però podria passar, Pau, que, per exemple, algú es vegi obligat a pactar una foto?
Sí, es diu que aquest exemple és l'actor Ryan Reynolds, que es veu que no és gaire amic dels paparazzis, però de tant en tant està això, forçat a provocar que sortin imatges seves. Clar, quan estrena una pel·lícula, una sèrie, ha de fer promoció, i s'hi posa bé, si ho pacta. I després coincideix que surten imatges d'ell quan al cap de poc temps s'ha d'estrenar alguna cosa en què està implicat. I el que també pot passar, com va explicar el programa Socialité, és que a part d'acordar una foto amb un paparazzi, també hi hagi una interpretació mentre es fan.
Una discussió de Lolita Flores en su día porque necesitaba dinero y ya con los años lo reconoció. Pues sí, quedé con un fotógrafo, fingimos una pelea, era con Guillermo Furiasis, que era su marido. No solo era el hacer un robado que parecía cuando en realidad habían pactado, sino inventarse una discusión que no existía.
Aquí hi ha un guió i tot previ, eh? Aquí hi ha una feina de d'escriure. Què faràs?
No és fàcil ser famós, eh, nois? Que vosaltres us penseu que sí, i aquí hi ha una tasca heavy.
És que jo penso això, que des del moment que tu pactes una foto, clar, com que allò forma part d'un relat, doncs després ja t'ho portes cap on vols, i si cal, doncs una mica de teatre, perquè així tot tingui més sentit, però penso que no sempre surt bé, això d'acordar les fotos amb un paparazzi. Fa uns mesos es va parlar molt d'un tema per les imatges que es van publicar.
És que em recorda el The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, de veritat.
I justament la foto de l'Anna Obregón asseguda a la cadira.
O sigui, impacta moltíssim perquè ja és com de dir tia.
Anna Obregón sortint en cadira de rodes d'un hospital de Miami amb un nadó als braços que havia nascut d'una dona a qui havia contractat per fer aquesta gestació subrogada. Hi va haver ja moltes sospites d'aquesta imatge, perquè, clar, quina casualitat, no?, que hi hagi un paparazzi a un hospital de Miami pendent d'Anna Obregón. Però al cap d'uns dies, el paparazzi Antonio Montero va explicar que la seva agència havia pactat aquesta imatge amb Obregón fins al punt que en el moment que ella sortia de l'hospital passava un autobús i li van demanar que repetís el recorregut perquè es veiés bé.
No, realment hi ha una producció, aquí.
Sí, hi ha una producció, però en aquest cas fins i tot em plantejo, potser la publicació de les fotos, tot i ser acordada, no li va acabar de sortir com esperava a Anna Obregón, perquè després hi va haver un debat molt intens sobre la gestació subrogada, fins i tot doncs, si s'ha d'anomenar explotació reproductiva o ventre de lloguer, i...
Però va molt més enllà de les fotos, el debat.
Però si tu no haguessis ofert aquestes imatges, després no hi hauria hagut el debat.
Pau, perdona, sembla que no entenguis els famosos, eh? És molt més important que parlin de tu, encara que sigui malament, que no pas que no en parlin.
Sí, estic totalment d'acord, però jo crec que Anna Obregón pot tenir problemes amb aquestes fotos en el sentit de que jo crec que encara no estem aquí, eh? Com sempre m'agrada dir, el 2100 possiblement aquest judici es podrà fer així, però si ara la denunciessin perquè, jo què sé, perquè hi ha hagut algun tipus de fraudulència en el tema de la gestació subrogada i tal, jo crec que el fet de que tu estiguis tan boja com per contractar un paparazzi que a més et vagi a fer una foto a la porta de la clínica pot ser un agreujant. Vull dir, no sé, a mi digueu-me conspiranoica, però em sembla un agreujant bastant heavy.
No, i el que també s'ha de tenir en compte és que s'ha dit que Anna Obregón hauria ingressat milers d'euros per a aquestes imatges, perquè és el que deia abans en Roger, com que ho acordes, doncs en aquest pacte... Evidentment...
És una manera de pillar tu també com a famós de coses que no veuries un duro.
És tot un negoci, i a més que com que tampoc l'ha perjudicat tant socialment, perquè ella està convençuda de la seva decisió, per molt que la gent l'hagi acusat d'això, no?, de practicar l'explotació reproductiva, i la gent que està a favor i els hi sembla bé, és que és publicitat gratis, al revés, cobrant, és increïble.
Doncs molt bé, avui hem descobert que paparazzis i famosos, no sempre, però algunes vegades, i tinc la sensació que cada cop més, pacten fotos i es reparteixen llavors la pasta. Pau Espart, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Ara fem una pausa i atenció, perquè a la tornada... Parlarem de l'inesperat divorci de Chenoa. Tot això poc abans de començar a presentar Operación Triunfo i també d'un fantasma que fa temps que la persegueix en els moments més delicats. El seu pare biològic.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai. Cuando tú vas, yo
vengo de allí. Cuando yo voy... Pero seguimos que tu marido pase contigo, ¿eh?
No, él no. Él tiene su trabajo, que tiene que estar en el hospital, dejarlo tranquilito. Yo os contesto lo que queráis siempre, ¿eh?
Passen 3 minuts de 3 quarts de 2 del migdia. Fa només unes hores que s'ha sabut que Laura Corradini, la nostra estimada Chenoa, s'ha divorciat de Miguel Sánchez Encinas, l'home amb qui es va casar fa només un any i mig. Laura,
Sí, va ser, a més, un casament molt mediàtic. Tothom volia saber tots els detalls, si hi havia anat els triunfitos, si no hi havien anat, qui era aquesta persona, que és un uròleg reconegut, Miguel Sánchez Encinas. I després d'haver recopilat tota aquesta informació, doncs ho podem llançar tota la brossa, perquè aquesta gent s'acaba de divorciar en un moment que és una mica putada, tenint en compte que d'aquí menys d'una setmana s'estrena una nova edició d'OT, on la Chenoa és la presentadora. Li tocarà aquests dies, jo crec, fer una mica el cor fort. És una tia fortíssima, que pot amb tot. No tinc cap dubte de que Chenoa no es deixarà ara aixafar per aquesta exclusiva. Ara bé, la premsa rosa no es cansa de fer nostàlgia i anar a demanar-li a David Bisbal la seva opinió d'absolutament tot el que passa a la vida de Chenoa. És increïble. I ell en comença a estar fart i amb raó.
No, yo creo que es que eso lo provoquéis vosotros. A vosotros os gusta mucho la confrontación, esa es la palabra, porque realmente el hecho de que Laura y yo no tengamos una relación actual no significa que no nos respetemos o que seamos enemigos. Eso lo provocáis más bien vosotros.
Molt bona, aquesta cançó, que és força recent. Em sembla que és del 2018.
Sí, jo t'havia posat Silencio, que és la meva preferida del David Bisbal, però veig que has tirat més per un tema d'actualitat.
Sí, no, al final, com que és l'últim de passar pel guió, dic, vaig a posar la meva preferida, així també sona una mica.
I una altra cosa que t'obsessiona, sí, Roger, que jo en soc conscient, és que la Chenoa es diu Laura, que això fa molt poc que ho vas descobrir i et vas quedar fascinat.
Fa una setmana ho vaig descobrir i jo pensava que el DNI posava Chenoa. A mi m'agradava Chenoa. Però sabem d'on ve Chenoa, o no?
No, és el seu nom artístic, suposo que algun cop ho ha explicat, però clar, ens agafes aquí una mica en calces.
Sí, escoltem una cosa, és que ja han passat 20 anys després de que ho deixessin Chenoa, David Bisbal. Potser seria hora d'anar-ho superant, tots plegats?
Home, clar. Hi ha ganes d'anar-ho superant, però també hi ha ganes de que mai s'acabi aquesta història infinita entre Bisbal i Chenoa. I, de fet, és molt fort perquè aquesta vegada li han demanat la seva opinió abans a David Bisbal que la mateixa Chenoa sobre el divorci de Chenoa. I ella ha respost això.
Hombre, pues yo no es mi tema, pero evidentemente yo siempre le deseo todo lo bueno a toda la gente, ¿vale?
No és mi tema, però sempre li deseo bona...
Perdona, bueno.
La maleta de rodetes per sobre la vorera complica una mica el tema del so, eh?
Roger, preguntaves d'on surt el nom de Chenoa.
Sí.
Ella, el nom complet és Maria Laura Corradini Falomir, i el nom artístic Chenoa és neix d'una tribu Sioux, que no sé com es pronuncia, disculpeu-me. Una tribu índia nativa de les terres... Com ho dius? Jo crec que és Sioux, però vaja, Sioux. Jo crec que tothom sap què volem dir. De terra, és igual, d'una tribu índia nativa de les terres americanes, que a la seva mare li agradava molt aquest nom, i en honor a una amiga seva se li van anar imposant. És com que va canviar d'opinió a meitat de la vida. Saps? Com que de sobte sa mare s'obsessiona amb aquest nom quan ella ja es deia Maria Laura, i va dir, va, ara Chenoa et direm, així com apel·latiu carinyós. No és la cosa més rara que s'ha vist, tampoc.
Escolta'm, aquestes declaracions de David Bisbal, una mica buides, vull dir, és com no dir res, bàsicament.
Clar, ho podria haver dit una intel·ligència artificial amb la veu de David Bisbal, jo crec que no queda gaire perquè veiem això, però no vegis la de titulars que han sortit només amb aquesta frase, vull dir, tot de gent dient el sorprenent suport de David Bisbal a Chenoa després del divorci. Ah, perdona, suport, vull dir, simplement li ha dit, espero que no es mori, i ja està.
Ha de ser tan insuportable, t'ho dic de veritat, tenir aquests corcons aquí al darrere. I és el que diem sempre de David Bisbal, que realment no perd el somriure. Que jo sóc ell, que porten 20 anys perseguint el mateix tema amb la meva exnòvia, i sóc bord del final.
Sí,
i ell,
sí,
en canvi,
si
sempre,
ara...
os quiero. És una meravella. Se'm fot la pell de gallina. Quines ganes de conèixer-lo.
El més fort és que en aquest cas el pitjor de tot no és ni els paparazzis, ni David Bisbal, ni la premsa rosa, sinó el pare biològic de Chenoa, que sempre està disposat a donar declaracions polèmiques. Es diu José Carlos Corradini i es va separar de la seva mare quan la Laura, la Chenoa, només tenia un anyet i amb qui ja se sap que mai han tingut relació. Vull dir, aquest home és un home desconegut per la nostra Chenoa, i el 2019 va entrar al focus públic quan va decidir aparèixer en diversos programes del cor explicant que passava per una situació econòmica terrible i que la seva filla, la Chenoa, que era una malcarada que no el volia ajudar.
Si me estás mirando, yo sé que esta nota no te gusta. Yo sé que no te gusta la exposición, pero no tuve manera de hacerlo en forma personal, porque yo ya estoy en los 67 pirulos, no sé cuánto más, pero ustedes son jóvenes. Cierren el círculo con su padre biológico.
Clar, aquestes van ser unes declaracions que vam veure tots en format vídeo i que es van fer virals d'alguna manera. I sabem si Chenoa va reaccionar?
Sí, clar, evidentment, tota la premsa rosa li van a preguntar que què li semblava, que quina relació tenia amb el seu pare, que si s'havia posat en contacte amb ell, i ella simplement va explicar això.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, está en manos de mis abogados, no puedo hablar ni siquiera yo, ¿vale?
¿Una cómo recibe unas declaraciones así? Cuando...
Sí, más, yo estoy centrada en mi felicidad, lo demás me da igual. Muchas gracias. Lo manejan los abogados y la ley, que para eso está.
Muchas gracias, guapísima.
Què ha passat ara? Doncs que el pare de Chenoa ha reaparegut per deixar anar unes declaracions potser fins i tot encara més polèmiques.
És que, clar, una cosa és demanar diners perquè ho estàs passant malament i fer-ho d'aquesta manera tan barruera i tan lamentable, però és que poques hores després que se sabés aquest divorci, Socialité s'ha posat en contacte telefònic amb ell per demanar-li la seva opinió i s'ha quedat així a gust.
No me sorprende, pero para nada. Te lo dije antes que eso terminaba. Eso fue una cosa por convenio. Ella necesitaba escalar niveles sociales y necesitaba alguien con apellido.
Aquest senyor li encanta que el truquin, no? Que li posin un micro al davant.
Home, és que a mi el que em sembla terrible per començar és que Telecinco l'hagi anat a buscar, aquest senyor que ja en el seu moment va quedar clar que era un senyor boig, que tenia ganes de cridar l'atenció, en un moment tan delicat per la Chenoa, i que sobre ell no es talli, expremi al màxim qualsevol titular polèmic que, pel que li puguin pagar diners i que digui aquestes bestieses, perquè això no és el més fort que ha dit. Ha dit que ella segueix enamorada de Bisbal.
Ella està enamorada de David Bisbal. Estuvo, está y estará siempre enamorada de David Bisbal.
Estuvo, está y estará siempre. Però tu qui et penses que ets, tio? Un pare que abandona la seva filla quan aquesta nena té un any de vida i ara torna. Això sí que és de rateta miserable. No, rata que... bastarda. És impossible que sàpiga res del que pensa o del que sent la Laura, la Chenoa, perquè és que no es parlen. És com si pares algú del carrer i li preguntes què et sembla la relació de la Juliana Canet amb el seu nòvio. Doncs s'ho pot inventar, qualsevol cosa, no?
És impressionant.
En aquest mateix sentit, la catalana Núria Marín, presentadora de Socialité, ha volgut enviar-li un missatge a aquest senyor, amb tota la raó.
Se nos va muchísimo la pinza a veces, Miguel Ángel. De verdad, el padre de Chenoa no tiene ni idea de lo que le pasa por dentro a su hija, pero igual que no lo sabe el padre de Chenoa porque no tenga relación, igual que no lo saben muchísimos padres por muy buena relación que tengan con sus hijos. De verdad, creemos que 20 años después Chenoa no ha superado la ruptura con David Bisbal. Es que si eran unos críos en ese momento, David Bisbal tiene otra pareja, tiene hijos, o sea, es que por fuerza lo tiene que haber superado. Otra cosa es que se acuerde, que le dé rabia cómo fueron las cosas, todo eso.
Esteu al mateix equip, la Núria Marín, realment.
100%, sí, i com ha aprofitat per deixar-la anar contra molts pares que potser no són tan rates com el pare de Chenoa i que viuen a la mateixa casa que els seus fills, però també en saben poqueta cosa, eh? Vull dir que interesseu-vos una mica per la vida emocional dels vostres fills, sisplau.
A tot això li arriba, és el que dèiem abans, Chenoa, es divorcia en un moment que ha d'estrenar un programa de tele, un moment de molta activitat, que a vegades és positiu, no? Penso, quan et ve una patacada d'aquestes emocionals, tenir molta feina...
Sí, si et distreus, no?
Bueno, i a més, també li donen més bombo, la premsa donarà més bombo a la Chenoa i al fet de presentar OT, gràcies a això. Aquestes coses també poden ser pactades, eh? Perquè per què just s'ha sabut una setmana abans d'Operación Triunfo? Potser volem que es parli més de la Chenoa i, per tant, en conseqüència del programa? No ho sé.
Doncs mira, ha funcionat perquè anem a parlar un moment d'OT. Que ve, a les 8 del vespre. A veure, Juliana...
S'està muntant una discoteca aquí a l'estudi de Madrid que no us ho podeu ni imaginar.
Però és que aquesta cançó... És a dir, és una reacció física en mi que no puc controlar. És com fer caca per mi, que ho has de fer per salut. Jo m'he d'aixecar quan sona aquesta cançó.
Per mi és de les millors col·lectives que ha fet Operació Triunfo, en aquests últims 20 anys d'història. Molt bé, calla un moment ara, perquè hem d'explicar que dilluns que ve, a les 8 del vespre, comença una nova edició d'Operació Triunfo. És la primera vegada que no es fa per un canal tradicional, per la tele, sinó que es farà per Amazon Prime. Chenoa... Hauries de callar, en sèrio, perquè m'estic distraient. Chenoa serà la presentadora i tindrem, com sempre, un munt de catalans a l'equip, la Noemi Galera, també en Manu Guix, i Juliana, demà... Espero que hagis tornat de Madrid perquè tens una ruta turística durant tot el matí pel Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, que és on hi haurà l'acadèmia d'Operación Triunfo.
Estic nerviosíssima, no és broma, il·lusionatíssima. A mi no em pots tenir aquesta cançó de fons.
Perquè no pots ni parlar, no?
No puc ni parlar, no, està sent complicat, No, però en sèrio, estic supercontenta perquè realment jo sóc una gran fan d'Operación Triunfo. Ho seguirem moltíssim aquí al programa i podent anar en exclusiva a veure on viuran aquestes 16 persones. Em posa la pell de gallina i a més tinc entès que serà la mateixa acadèmia on ja van ser OT1 i OT2, aquestes noves versions, la del 2017, 2018 i 2020, no van fer?
Exacte.
Podràs parlar amb Chenoa?
I tant, i amb Manu Guix, em penso.
Molt bé.
I crec que tothom bé.
Sí, sí, sí. Jo vindré, si puc, i a veure si podem parlar una mica amb ells. Per cert, que dijous també volem parlar amb Antinet Rovira, que és el director d'Operación Triunfo, i no sé si ja se saben el nom d'alguns concursants o se sap més o menys el perfil.
A mi no em paren de sortir a TikTok tot de vídeos de nens que ja diuen que han entrat a Operación Triunfo. El que passa que, clar, és aquell moment en què ja se saben els 18, encara no són ben bé tampoc els oficials, n'hi ha 100 que sí que ja són públics, que són els que han arribat als càstings finals. Estem tensos. La veritat
sembla...
No és l'única cosa per això que passa dijous, eh?
Què més passa dijous?
El tema d'Operació Triunfo, mira, doncs serà un dia amb molta música perquè crec que la Laura va a TV3, no, també?
I vaig demà, no, de fet, a TV3? Hòstia,
bueno, no ho sé,
ara demà es presenta el Maldís de la Marató, posa les cançons. Tota la nit sencera, jo no puc a tela, però porta més penya, ni puit entera. Demà, Laura, aniràs a la presentació del disc de la Marató, veig, eh? Parlar amb els seus protagonistes.
Doncs és una cosa que em fa molta il·lusió perquè jo sóc molt fan del disc de la Marató com a concepte en general i cada any és una cosa que comento ja espontàniament, o sigui, em paguin per fer-ho o no, per tant, no em pot fer més gràcia, això.
És que pagar no paguen.
No, exacte, no, vull dir-te, treballant a la ràdio sense, que ja ho feia.
Per què no posem Em dones força per acabar? Em dones força.
No, mira, posarem els tiets que han versionat el Summer Cat. Li hem de tallar el micro aquesta tia. O també la Chanel, amb qui podràs parlar demà, Laura. Però posa-la. Ha fet una versió de Jarabe de Palo.
Boníssim, no?
Demà tots els detalls i els protagonistes en aquest disc de la Marató, que està dedicada a la salut sexual i reproductiva. Juliana, que vagi molt bé per Madrid. Laura, igualment.
Camina.
Ens veiem demà. Que vagi molt bé.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.